L'hora de la gent gran.
Estimats amics, televidents, radioients, benvinguts una setmana més en aquest programa de l'Hora de la Gent Gran. Avui serà un dia també una mica diferent als programes que fem periòdicament, que fem setmanalment. Avui no és una persona gran a la que entrevisto. És una persona jove, claro, jo me refereixo que quan el miro dic, pues, si podria ser quasi bé el meu fill, no? Que crec que també ens pot aportar coses molt interessants, perquè precisament aquest senyor, que es diu Manel Rullo, nascut a Tortosa, però afincat a Girona, perquè allí es va enamorar d'una gironina i com és normal i habitual, sempre vas a viure on t'has enamorat. I allí ja portes, quants anys portes ja visqué a Girona?
Pues mira, porto 24 anys.
24 anys, o sigui que ja parli com els de Girona. Ja,
24 anys.
Vale, vull dir, està casat, té tres filles, jo crec que també ho ha fet bé, perquè així té unes futures generacions que el cuidaran d'en ell. Una de 24 anys, que em sembla que és abogada, no? De dret, estudia dret, 20 anys que és infermera i 15 anys que encara està per decidir. Vull dir que també s'ha posicionat bé, perquè un abogat sempre convé tindre la casa, una infermera per cuidar-te, i aquí ja només falta que la petita, pues, l'orientis cap a on tu vulguis o probablement cap a on tu estàs. Bueno, està aquí, jo l'he volgut portar aquí perquè d'alguna forma, bueno, és el meu jefe. D'alguna forma és el meu jefe, no? Bueno, encara que les funcions aquí són una mica diferents, però bueno, és el responsable, entre altres coses, de l'espai i la Caixa d'aquí de Calella. És director dels espais Caixa Fundació Girona i de la comarca del Maresme, la qual Calella estem ficats dintre de les seves responsabilitats, dels diferents espais que hi ha. Bueno, a mi m'interessa i probablement li faiga preguntes que també siguin d'interès personal pel col·lectiu que nosaltres estem deferent a Calella, no? Manel, benvingut.
Moltes gràcies i molt content d'estar aquí amb vosaltres.
A més, també, bueno, encara que aquest programa surt antena els dissabtes, nosaltres el gravem el dimarts, que és el dia que estem avui, que a més ha fet un gran sacrifici per vindre de Girona,
sí,
perquè
sí.
Li ha agafat tota la tempestat.
Tota la tempestat, tota l'aigua, tot el vent, tot el vent.
Espero que el dissabte estigui
bé. Paraigua és trencat, tot trencat.
O sigui que li agraeixo molt que hagi vingut i dic que a pesar de la seva fortalesa espero que no agafis un constipat.
No, això no passarà.
Bueno, Manel, primer de tot anem a parlar de coses que puguin ser interessants als que ens estan escoltant, que fundamentalment són gent gran, no? Quant temps fa de l'existència dels esplais, per agafar una mica cultura d'esplais?
Els esplais són una idea dintre del que és la Fundació La Caixa, en aquell moment Obra Social La Caixa, dels anys 70. I la idea inicial que es té des de l'àrea de gent gran, l'àrea de gent gran és l'àrea inicial de la Fundació, podria desenvolupar molt aquesta pregunta, però me centro en els esplais.
Si tinguis en compte que tenim només una hora,
doncs vale, anem molt ràpid. Els esplais són una idea dels anys 70, on es comença a veure una necessitat, que és una necessitat de trobada, una necessitat de relació social i una necessitat de disposar d'uns llocs on determinades persones que comencen a tindre la seva jubilació es puguin començar, pues, això, a socialitzar-se. Aquestes idees, la veritat és que van quallar molt ràpidament. El concepte esplai es queda en aquell moment i es crea per part de l'Obra Social La Caixa. Després esplai ha anat sent de nens i ha anat sent una paraula molt utilitzada per altres àmbits, però sí que us he d'explicar que la veritat és que des d'un primer moment es va veure que era quelcom molt útil i bueno, la veritat és que l'Obra Social ne va arribar a tenir, crec que foren 64 entre Catalunya i Balears, 64 esplais entre Catalunya i Balears. Després han hagut sempre molts de convenis amb ajuntaments i amb entitats, però propis de la Fundació com el de Calella vam arribar a ser 64, en aquell moment són 60.
Quants? 60?
Sí.
Bueno, pràcticament igual, hi ha hagut poca diferència.
Hi ha hagut poca diferència, hi ha hagut alguns centres que sí que durant tots aquests anys, pues, després d'obrir-los, hi ha hagut algunes raons que han fet necessari el
tancament. Si estàs parlant de 50 i pico d'anys de l'existència dels esplais, Calella em sembla que en té entre 45 i 50 anys, o sigui que ha sigut dels pioners en aquest sentit.
Segur.
Bueno, jo no hi era en aquest temps, encara treballava.
No, segur que hi eres, segur que hi eres, sí, amb un altre
àmbit. Que un ave dia, si m'ho arriben a dir fa 50 anys que acabaria aquí de ser el president de l'Associació de Gent Gran i de l'Esplai, imagina, no?
No t'ho creus.
La Fundació La Caixa ha fet, fa, i esperem que per molts anys continuï fent molt per la gent gran. És així? Tenim aquesta esperança? O les coses canviaran?
Jo crec que... aquí sí que m'agradaria remuntar-me a la història. Mira, l'entitat, la Caixa, es crea a Igualada en una època en què uns empresaris tèxtils veuen que els seus treballadors, en lloc de jubilar-se, no existeix la jubilació en aquell moment, segueixen treballant fins al moment de morir. No tenien un altre ingrés, necessitaven la feina i era la manera que tenien de subsistir. Aquests empresaris se n'adonen que això no pot seguir així i es reuneixen, en Moragas era el capdavanter amb el seu humanisme, amb tota la idea que ja portava en aquell moment de crear quelcom que fos útil amb aquestes persones i es crea l'entitat. I es crea l'entitat justament per a aquesta mirada de futur d'aquestes persones que en algun moment arribaran a grans i que en aquell moment d'arribar a grans han de tindre un subsidi, han de tindre uns ingressos per poder deixar de treballar. Aquest és el fonament, la idea inicial, la idea mare de la creació de la Caixa. Aquest fonament, després, durant el llarg de la història, ha anat veient com, segons les necessitats de les persones grans, s'han pogut anar fent coses i s'han pogut portar a terme coses. No? Quines coses s'han portat a terme? Pues, en un inici, els homenatges a la vellesa. Els homenatges a la vellesa eren, en aquells moments, els anys 1914, va començar Sant Sadurní d'Anoia, però van anar a poc en creixement i van ser quelcom que Europa es va instaurar. O sigui, quelcom que va néixer aquí, el 1914, es van instaurant a poc en moltíssims llocs, a Itàlia, a França, podríem trobar aquests homenatges a la vellesa. Homenatges a la vellesa que eren agafar a les persones més grans en aquell moment de 70 anys, els més grans de 70 anys, Josep Maria.
En aquell temps,
en aquell temps, per fer-los un homenatge i per ja dotar-los d'una pensió cada mes perquè tinguessin uns ingressos. Això era, en aquell moment, els homenatges a la vellesa. Ho dic i ho comento perquè ens remuntem als inicis i als fonaments d'aquesta mirada que ha tingut sempre la Fundació La Caixa cap a les persones grans. Després van vindre els esplais, han vingut moltíssimes coses sempre al voltant de les persones grans, però sí, sí que tenim una cosa que és sempre molt, 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 molt fixa, no? I és aquell acompanyament que pensem que hem de tindre cap a les persones grans. Aquest acompanyament ha de ser i serà, i els fonaments, ens ho diuen, són fonaments molt importants. O sigui, pensar que les persones grans han estat sempre un objectiu prioritari de la Fundació La Caixa, i això seguirà sent. Hi ha una àrea dintre de totes les àrees que té la Fundació, que és capdal, que és l'àrea de gent gran, en aquest moment dirigida per David Velasco, i aquesta mirada que té en David Velasco de futur està més que garantit. El que sí és que cada cop ens anirem adaptant a les necessitats que tenen les persones grans.
Ara dius una cosa que és molt important, perquè lògicament a vegades quan m'ho pregunten jo faig un màster cada dia, sí, on estic, no? Perquè tractar amb gent gran, pues, jo sempre penso que dius, per entendre'ls has de ser gran, no? A vegades, inclús, bueno, ara hem trobat aquí la regidora, la Cindy, que diu, no, jo sóc jove, però ara ens entenem. No, és veritat, no? Vull dir, a vegades no és fàcil per una persona més jove, com vosaltres, com la regidora, entendre-mos el que a vegades pensem o volem la gent gran, no? És complex, això. És complicat. Qui d'alguna forma planifica les necessitats que nosaltres podem tindre per part de la Fundació La Caixa? Ara s'està parlant molt de l'edatisme, no? De dir això utilitzant una paraula potser una mica vulgar, qui ho ha parit, això? Vull dir?
Mira, jo intento sempre complir una màxima, no? I és nosaltres el que pretenem amb les persones grans és acompanyar. Per acompanyar a les persones grans Déu ens ha donat dues orelles i només una boca. O sigui, que hem d'escoltar el doble del que hem de parlar. En aquest escoltar és quan nosaltres som molt sensibles a tot que, a allò que es viu dintre dels nostres esplais, dintre dels nostres centres, però també molt sensibles a tot allò que es mou a la nostra societat. No? És evident que estem molt al dia de cap a on va la demografia. La demografia és claríssim que anem cap a una societat cada cop més envellida. Faria falta que entressin milers de naixements, milions de naixements o milions de persones immigrades perquè això no sigui així i no és la prospecció que estem portant. Cada cop hi haurà més persones i gràcies a la sanitat i gràcies a totes les coses que s'estan fent, cada cop hi haurà més persones que tindran una perspectiva de vida més elevada. En aquest moment, ja ho saps, estem en 84,3 anys per a les dones i en 83,7 per als homes, sempre una miqueta menys, però és una mitjana de les més altes del món, les que estem tenint nosaltres aquí a Catalunya. Llavors, qui ho pareix? Mira, jo m'atreviria a dir-vos que sempre estem molt al capdavant de les universitats, dels conceptes que s'estan treballant al nivell de gerontologia. Però el que més, estem cada un de nosaltres, com gestors com jo, n'hi ha 12 a tota Catalunya, cada un de nosaltres molt alerta d'aquella sensibilització d'escoltar, de saber què volen les associacions, de saber què volen les juntes, de saber què volen els nostres usuaris. Hi ha llocs on els usuaris poden inclús participar en la decisió de les activitats i hi ha llocs, com és aquí el cas de Calella, que les juntes poden participar en dir, escolta'm, nosaltres no volem fer tant de treball emocional i volem fer més memòria, o nosaltres volem fer més activitat física o volem fer més altres coses. I a la rereguarda de tot això sempre trobaràs persones a nivell universitari o persones que han estat capdavanteres amb treball de la salut, amb treball de la memòria, amb treball de les emocions, amb treball de... I aquí és on nosaltres ens recolzem.
Les coses han canviat, lògicament, no? Sí. Imagina't que quan has començat a parlar dels anys 14, sí, els objectius han variat, no? La problemàtica de la gent gran o les necessitats de la gent gran són iguals a totes les poblacions, a tot arreu, a tots els esplais? Qui orienta una necessitat cap a un cantó o cap a l'altre?
Mira, jo hi ha una cosa, estic també treballant en un projecte que és a nivell de tot Espanya, que és un projecte de voluntariat de persones grans que van a les presons a ajudar a presos a aprendre informàtica.
Presos grans o...
Presos en general, No tenen per què tindre una edat, ni és senzillament entrar una bocanada d'aire fresc de fora, que són les persones grans que s'ofereixen voluntàriament anar-hi, a, amb l'excusa de la informàtica, doncs mantenir una relació de persona gran amb uns valors amb persones preses que han tingut, per les raons que siguin, una dificultat a la vida o un mal moment a la vida o diversos mal moments a la vida i que estan a la presó. Ho dic això perquè jo m'he sorprès com sí que hi ha
Això és responsabilitat teua a nivell nacional?
Sí. Això m'ha sorprès. Jo ho coordino, hi ha un equip de gent, però jo ho coordino a nivell nacional. A mi m'ha sorprès com sí que hi ha unes necessitats a nivell general. Tu trobes persones jubilades a Galícia que tenen, amb una mirada, les mateixes necessitats que les persones aquí a Catalunya, o a Andalusia, o a Canàries. Sí? És unes necessitats, moltes vegades jo ho resumeixo dient a tothom hi ha la manera d'enfocar la vida un cop jubilats, que és, jo m'he jubilat d'una feina, però no m'he jubilat de la vida. I jo això m'ho trobo, jo això hi soc, i ho palpes amb qualsevol de les entitats, amb qualsevol de les associacions de gent gran que nosaltres hi som presents. Dit això, sí que és cert el que et deia abans. A cada un dels llocs hi ha unes sensibilitats diferents. Jo faig broma a vegades, però en un lloc tan petit com és el Maresme, que diferents sou els de Calella en Premià, o amb Sant Pol o amb Canet, i en canvi nosaltres intentem que tinguem una certa coherència amb allò que fem, però també tenim la sensibilitat de que vosaltres a Calella pugueu dir, mira, però a nosaltres ens va millor fer un altre tipus d'activitats o fer-les en un altre horari, que això també ens ho trobem. Escolta, com és possible que hi ha llocs que l'horari premium és la tarda i en llocs que l'horari premium és el matí, i dius, ostres, aquí no s'entén, no s'entén absolutament res, i estem en un espai tan petit com és el Maresme. Si bé sí que hi ha coses que són genèriques amb el col·lectiu de la gent gran, sí que també nosaltres som molt sensibles a les coses particulars de cada un dels llocs.
De les experiències teues amb els esplais, bueno, primer de tot, què és la definició, que és millor, esplai o espai?
Això ha sigut sempre una mirada que ha tingut la Fundació. Nosaltres vam ser els creadors del concepte esplai per a la gent gran. Després aquest concepte es va anar com generalitzar amb altres llocs. Llavors hi havia l'esplai de joves, l'esplai n'han llegut de moltes tipus. I va haver-hi un moment que es van començar a anomenar espais. Espais, espais de Fundació La Caixa o espai Caixa. La veritat és que en aquest moment aquest tema del concepte i del nom no és quelcom que estigui sobre la taula. Al final han acabat sent Espai Fundació La Caixa a Calella, Espai Fundació La Caixa a Premià, Espai Fundació La Caixa a Girona, que és el que dirigeixo. Per part nostra, sí que el nom no, en aquest cas no fa la cosa. Moltes vegades tenim llocs que no, és que nosaltres seguim sent l'esplai i tenim logos d'associacions de gent gran que fica l'esplai de la Caixa, i jo els dic, bueno, ara aquest concepte ja no està, però nosaltres seguim sent, cap problema, si seguiu sent l'esplai de la Caixa, cap problema, no ens barallarem per aquest concepte. Sí que a nivell de màrqueting, sí que a nivell de marca i això, nosaltres a vegades, i vosaltres ho sabeu, canviem rètols, posem el nom correcte, quin nom toca en aquest moment, però sempre és una evolució que jo crec que va molt en paral·lel a també com evolucionen els conceptes i com evoluciona la societat. Avui en dia parlar d'esplai pot portar a una certa problemàtica, perquè d'esplais, com te deia, n'hi pot haver-hi de molts tipus. Ja no és identificatiu només de la Caixa o de la gent gran.
Amb la teva experiència de les diferents activitats, independentment de que cada població o cada persona és diferent, quines són les que tenen més èxit o les que vosaltres apoyeu més?
Mira, les que tenen més èxit és evidentíssim. Nosaltres ho mesurem absolutament tot, Josep Maria. Ha estat tot medit.
Ho sé.
Tot medit. El que gastem, on invertim cada euro, el per què l'invertim, i que aquest euro, que tant costa guanyar, tingui la major eficiència possible. Aquí els companys de CaixaBank se'n fan un tip d'intentar que els euros tinguin el màxim profit possible.
Sí, nosaltres tenim una auditoria quasi bé cada setmana.
Sí, és així. Però dit això, el que més funciona són les activitats d'educació física. Les activitats en forma, les activitats d'educació física, són les que en la gent gran tenen el major èxit. Aquí hi ha, dintre d'aquest sac, Josep Maria, hi ha des del bany en línia fins a unes sevillanes, fins tot al final tot acaba sent tema educació física, anem a dir-ho així, val? Però moviment i el tema més, entre cometes, saludable en aquest aspecte. Sí que és cert que des de fa anys, que la Fundació La Caixa, des de fa anys, estem parlant d'uns 10 anys cap aquí, la Fundació La Caixa ha ficat molt d'èmfasi en tots els temes emocionals, amb els viures, amb tots els temes d'autoconeixement, també amb temes relacionals o fins i tot temes de memòria i de més. Aquests serien, i per aquest ordre, les estrelles en aquest moment. Val?
I les que menys?
Les que menys. Mira, nosaltres tenim la gran sort als centres de que tots els centres tenen overbooking a totes les activitats. Hi ha molt poques activitats que tinguin una deficiència, sí? En quant a usuaris. Però sí que és cert que ja abans de la pandèmia va haver-hi una baixada molt gran de totes les activitats d'informàtica. Sí que és cert que en aquell moment el parc que teníem d'ordinadors i de més, i tu ho saps, estava com molt obsolet. Llavors aquí va haver-hi un moment de cert dubte, i en aquest impàs del dubte de si invertir o no invertir en informàtica, sí que va haver-hi una davallada molt gran amb el tema de la informàtica. Davallada que fins i tot va arribar en alguns llocs a no programar determinades activitats d'informàtica. Això es va dissipar, Josep Maria. Això en el moment que la Fundació va tornar a invertir, ja ho saps, que hem canviat tota l'aula amb ordinadors portàtils, hem fet una gran inversió amb totes les aules que hi ha d'informàtica, la veritat és que ara hi ha un repunt, o sigui, però ha anat malament durant una època, potser per la falta de, per inhalació que li donava la mateixa Fundació. En el moment que la Fundació ha tornat a invertir, tu ho saps, el tema de la informàtica torna a ressorgir. Sí que en alguns llocs potser ens costa amb alguna matèria, amb alguna cosa de la informàtica en concret, però la veritat és que de les xifres que estàvem tenint a les xifres que estem obtenint ara en aquest moment, la cosa va tornant a les xifres que hi havia amb els anys 2016, 2017, 2018.
Nosaltres també hem associat de que una activitat vagi bé o no vagi tan bé, depenent de qui la porte, de qui la dirigeixi, de qui és el professor o qui és el voluntari. Això és complicat, no?
Això és molt complicat. I la veritat és que cuidar les persones que realment saben tractar persones grans és la nostra dèria. Nosaltres, els gestors, justament, jo crec que ens dediquem moltíssim a, ostres, detectar aquestes persones que realment funcionen, que realment treballen amb les persones grans, amb professionalitat, amb carinyo, amb atenció, amb acompanyament. És evident que no l'encerta sempre, és evident que a vegades contractar determinades persones també requereix que aquestes persones tinguin un cert recorregut, eh? Els has de deixar una mica de temps, una mica de pòsit. Treballar amb persones grans a vegades no és gens fàcil, no és gens fàcil, per part nostra també, això també ho detectem, però potser és de les coses que més m'ocupen, no? Aquest cuidar els que realment funcionen, aquelles persones que ens n'adonem que, com tu bé dius, són la prova del cotó, no? Que la gent no deixa de venir a les activitats, que la gent hi assisteix, que la gent vol repetir, que la gent normalment és gràcies no només als continguts, sinó al dinamitzador, i tant.
Però és un problema aconseguir voluntaris.
El voluntariat és un tema molt diferent. El voluntariat, jo sempre explico... Mira, al projecte de presons tenim 200 i pico voluntaris a tot Espanya. El voluntariat és... Jo crec que si tens un bon projecte, les persones s'adhereixen a aquests bons projectes. El voluntariat a vegades és... No, és que jo necessito un voluntari que em faci no sé què. Ep, aquí parlem-ne. Perquè tu ja estàs identificant una necessitat i aquesta necessitat a vegades la pots cobrir amb voluntaris o a vegades l'has de cobrir amb professionals. I això nosaltres també ho hem de detectar i hem de veure-ho. El voluntariat nosaltres l'enfoquem d'una altra manera. El voluntariat ha de ser aquell empoderament per a les persones que tenen ganes i poden dedicar unes hores a la setmana a una activitat i a un projecte. Si això ho detectem, aquestes persones normalment tenen molt clar amb què sí i amb què no volen participar. Dintre del que és el voluntariat, ens hem trobat de tot. Persones que, amb tota la bona voluntat del món, no han quallat, han portat a terme projectes i han portat a terme activitats que no han quallat, per les raons que siguin, per el seu caràcter, per les seves desitjos de fer determinades coses amb la matèria i que, en canvi, la gent no segueix en aquell ritme. Bueno, això hem d'estar sempre a vegades molt alerta. Però aquí sempre hi ha un doble joc, i és intentar que la persona que s'ofereix voluntària pugui portar a terme el seu voluntariat i ajudar-la i englobar-la dintre del que són aquests marcs de qualitat que nosaltres marquem, però també, al mateix temps, ha d'haver-hi el doble joc de, ostres, les persones que participen en una activitat de voluntariat no és el mateix participar en una activitat de voluntariat que participar en una activitat de professional. Les persones que participen en una activitat de voluntariat han de col·laborar amb el voluntari, han de coparticipar en aquella activitat. No és un professor com el que tenen un dinamitzador, nosaltres els anomenem dinamitzadors, com el que poden tenir d'una informàtica o d'una gimnàstica. I aquí hem d'entendre que moltes vegades això, nosaltres, ho anem detectant amb les persones grans, veiem el voluntari com si fos el dinamitzador d'una altra àrea, no? I això moltes vegades tampoc no és així. El voluntari ve a compartir, el voluntari ve a coliderar, però aquí és un tema de quid pro quo. Llavors, aquí a vegades també la dificultat hi és i ens la trobem, i aquí a Calella doncs, també hem trobat moltes situacions d'aquest tipus.
Sí, però inclús moltes vegades també el problema està amb els professors contratats, no?
Sí.
A través d'empreses que vosaltres teniu com Tasca,
sí.
Amb el que et facilite, o la UPC et facilita els professors, no? Aquí es controla també una mica la forma de pensar d'aquesta persona perquè adapti la seva forma d'ensenyar a persones grans?
Sí, nosaltres totes les contractacions i demés ho fem a través de concursos, concursos de serveis, on determinades empreses se presenten i guanyen el concurs o no, segons el projecte que presenten i la modalitat de com treballaran i com desenvoluparan aquest programa. Sí que és cert que moltes vegades aquestes empreses es troben amb molta dificultat, moltíssima dificultat. No només per trobar persones preparades i qualificades, sinó per trobar persones que també es vulguin desplaçar fins als llocs on es porten a terme aquestes activitats. A vegades, per fer una activitat d'una hora, si la persona s'ha de desplaçar una hora des d'un altre lloc, doncs moltes vegades aquesta persona et diu, escolta, a mi no em convé, jo no em surt a compte.
No em compensa.
No em compensa. Llavors, la dificultat hi és. I sí, la resposta és sí, hi ha una sèrie de coordinadors que vetllen perquè aquesta persona s'adapti a les persones grans que ha d'atendre i als continguts que se li demanen fer. Hi ha un control sobre els continguts. Hi ha un control també, moltes vegades, sobre la participació de la gent, que com bé deies abans, és la prova del cotó si la persona funciona o no funciona. Però sí que és cert que moltes vegades aquestes persones també necessiten d'un cert temps, d'un cert recorregut. Moltes vegades jutgem la persona que porta o que ha portat 10 anys amb nosaltres fent una activitat i ho ha tingut que deixar, igual que la persona que entra nova. Estic seguríssim que si féssim memòria, aquella persona que portava 10 anys, quan va començar, va tindre les mateixes dificultats o més que la que està tenint la persona que entra nova. I això, moltes vegades, se'ns oblida de ponderar-ho. No?
O sigui que moltes vegades també la justificació de que hi hagi tants canvis en professors, que en general són bons professors, és la part econòmica. Com és que no s'inverteix més en la part econòmica en aquests professors? Guanyen poc.
No, en aquest moment estem als preus que marca el mercat i això és així i no tenim ni més ni menys per treballar per l'empresa Tasca o UPC o les altres empreses que nosaltres tenim. Això no és el motiu. El motiu moltes vegades de la part econòmica és el que parlàvem. No és el mateix vindre a un esplai i fer 4 activitats en un matí, sí, que tens el matí ocupat i tens una mitja jornada que més o menys llueix, que vindre per fer una hora d'activitat. Aquesta és la part que realment els professors i els dinamitzadors moltes vegades diuen, escolta, a mi no em convé anar fins a Calella, ara m'envies a Premià.
Sí, per una hora o una hora i mitja.
Aquest és el problema. Llavors, la solució amb aquest problema que normalment cerquem i que a vegades trobem és contractar gent al propi territori. Si tu tens gent de propi Calella que pugui portar a terme aquestes activitats, normalment és més fàcil que no ens trobem amb aquestes dificultats per canvis de dinamitzadors i de més que troben, senzillament, feines de mitja jornada o feines de jornada completa que els hi compensen molt més que el que els hi pots oferir d'una hora o dues hores en un determinat lloc.
O sigui que també és important que per part dels esplais tinguem d'alguna forma una selecció de persones per proposar-les a Tasca o proposar-les a la Caixa, no?
Això s'agraeix moltíssim.
Què penses tu? Jo ara estic lluitant també, perquè això ja es va començar a fer fa temps i es va guardar amb un calaix, de que la part econòmica, vulguis o no vulguis, no és que sigui a vegades necessària, sinó també de que pot ser un reforç que tu facis una feina, no? S'està intentant de reconèixer al voluntariat uns beneficis fiscals, com tenen altres empreses o com tenen altres institucions o tal, no? Vull dir, considerar que segons un mínim d'hores que tu dediquis als tercers tinguis no un sou, ja ho sabem que això no entra dintre de la política, no? Però sí beneficis fiscals. Tu creus que això podria ser una ajuda a que hi hagués més voluntaris interessats?
Segur. Això alguna vegada tu i jo ho hem parlat, Josep Maria, i la veritat és que jo hi coincideixo amb aquesta mirada. Jo crec que estem en un país que els temes de mecenatge, per exemple, amb els temes d'art o artístics, o els temes de voluntariat que estaves dient, o jo alguna vegada t'he expressat també, no? El tema de que moltes vegades tenim determinades persones que estan ocupant llocs i càrrecs que no tenen per què jubilar-se, perquè estan en plenes facultats. I aquest no jubilar-se, en lloc de suposar-los un increment, perquè és un favor que estan fent a la societat també, perquè en aquell moment aquella persona que no es jubila està enriquint la societat en molts aspectes. Primer, amb experiència, com tots les persones grans, però després també en no cobrar la pensió. I en canvi, aquestes persones, en lloc de veure's beneficiades per aquest allargar la seva etapa laboral, moltes vegades es veuen perjudicades, no? Bueno, Jo aquí entraríem a parlar a nivell polític i de més, que no és el que ens pertoca, però sí que hi veig aquesta mirada que tu estaves dient, no? O sigui, si el voluntariat aportés en algun moment un benefici d'algun tipus, més enllà del benefici de l'autocomplaença i de l'autosatisfacció que et dona el sentir-te útil a la societat, jo estic seguríssim que el voluntariat estaria en una altra consideració en aquest país nostre. També t'he de dir una cosa, i és que les persones que estan fent voluntariat als nostres centres, les persones que estan fent voluntariat a les associacions i demés, no els hi ha calgut aquest benefici fiscal. Han tingut la suficientment empenta i la suficientment voluntat, mai millor dit, per portar-ho a terme, i que no han esperat que hi hagi un benefici fiscal o que sigui. Que aquest benefici fiscal ajudaria i incentivaria a moltíssima altra gent? Segurament sí, però entitats com Creu Roja, com Càritas, com nosaltres, estem nodrits d'un gran ventall de voluntariat, de persones increïbles, de totes les edats, no només de gent gran, que la veritat és que el voluntariat per a elles és quelcom intrínsec, algo personal, algo que els hi va superbé, i no esperen tampoc aquest reconeixement. Una cosa és aquesta, l'altra, m'adhereixo perfectament al que estaves dient.
No, et dono tota la raó, perquè si a una persona li dones el que veritablement li agrada, i de lo que creu que és eficient, hi guanyes molt. El que passa que a vegades els voluntariats tampoc pots donar-li exactament el que és segons el perfil que et vingui. L'altre dia també sé que vam estar parlant una mica de que davant de Cosmo Caixa, allí a la ronda de dalt, hi ha un edifici, s'està construint, ja quasi bé està acabat, no ho sé, un edifici que ja fica, que és una inversió de la Caixa, que jo crec que val la pena que ho expliquis, no? Què és allò?
Això és el Caixa Research. Caixa Research és una àrea de la Fundació La Caixa, una àrea que es plasmarà en un edifici que en aquests moments davant de Cosmo Caixa, la Ronda de Dalt, s'està acabant de construir, on el que pretén la Fundació és ser capdavantera un altre cop amb tots els temes d'investigació. Investigació no només a nivell de salut, sinó també a nivell ambiental, i on la investigació ha de ser en aquest nou quinquenni, desenni, que a vegades treballem i que a vegades parlem tu i jo, un dels puntals de la Fundació La Caixa. Aquest Caixa Research neix, i neix ja molt aviat, amb un objectiu molt clar, i és acollir a totes les persones capdavanteres a nivell mundial, la majoria que són nascudes en aquest país i que han tingut que emigrar fora per poder fer la seva investigació i la seva carrera, pues acollir-les un altre cop, recuperar-les un altre cop, recuperar talent, recuperar prestigi al nostre país, amb la idea de tornar a ser capdavanters en moltíssimes coses. L'espai físic és, jo he vist plànols i demés, és increïble. O sigui, serà un lloc que valdrà molt la pena, només per l'espai físic, anar-ho a visitar. Però de veritat us ho dic.
Es podrà visitar?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que s'articularà la manera i la fórmula que es pugui portar a terme aquesta visita de la població, que al final queda davant de Cosmo Caixa, i que al final el Cosmo Caixa per si sol ja és un gran reclam, el tindreu al davant, encara motivarà més. Però escapar, tindrem les ments més privilegiades d'aquest país posades a treballar amb la recerca, amb la búsqueda d'una millora, no només en temes de salut, sinó en molts de temes. I això jo crec que estarà molt bé.
Això és una inversió brutal, no?
Això és una inversió brutal a nivell d'espai físic, però serà una inversió encara més brutal a nivell de capital humà. I aquí sí que jo abans parlàvem amb micròfon tancat, ja fa anys que s'està treballant en aquesta línia, ja hi ha molts de projectes, l'IRSI Caixa, hi ha moltíssimes coses que ja venen treballant des de fa molt de temps. Tenim en aquest país alguns dels investigadors més capdavanters en temes de càncer, en temes del SIDA, etc. I jo crec que recollir-los tots en un sol espai i posar encara molt més talent a treballar en aquests aspectes pot donar un gran èxit. I sempre amb la mirada de la Fundació La Caixa, sense ànim de lucre, que aquesta també jo crec que és una cosa que s'ha de posar sobre la taula.
Ara has tret un tema també que és el càncer, que precisament nosaltres el dia 1 fem un, a través del que és l'Associació de Gent Gran, Espai La Caixa, pues, muntem un gran espectacle amb la col·laboració amb diferents artistes, tots, per supost, de forma desinteressada, per recaudar fons per la Marató de TV3. No? La Marató de TV3, que és, crec que és una fundació, pues, té molt prestigi precisament perquè d'alguna forma cada any es dedica a això. Però, claro, la recaudació que té, que per nosaltres considerem que és important, que són 14-15 milions d'euros, va per la investigació de diferents àrees de sanitàries, no? Vol dir que això serà similar a, amb això que fa la Marató o té una altra perspectiva molt més gran?
Jo crec que amb l'aspecte de dedicar recursos a la investigació és similar, amb aquest aspecte pot ser similar, però crec que també al mateix temps no té res a veure. Una inversió recurrent amb el Caixa Research, com serà la que ja s'està portant a terme, com et deia, amb els diferents projectes, més la que es portarà a terme en un futur, i l'espai físic i aquesta atracció de talent des de fora faran que el Caixa Research sigui un espai punter a nivell mundial. La Marató aporta uns recursos a unes investigacions molt concretes, en uns llocs molt concrets. El Caixa Research té un àmbit d'actuació, jo crec que a nivell mundial. A nivell mundial. La feina que fa la Marató cada any és encomiable, no hi ha cap telemarató. Jo crec que, almenys que jo conegui a Espanya, no n'hi ha cap que recolleixi ni una quarta part de lo que es fa aquí a Catalunya gràcies a les persones, gràcies a entitats com la vostra, i la veritat és que jo penso que la feina que porta a terme la Marató és encomiable i és increïble. La feina que està a punt d'iniciar-se i que ja porta, diguéssim, aquest backup al darrere del Caixa Research serà a nivell mundial quelcom molt capdavanter i quelcom molt punter.
Quan dius a nivell mundial és perquè hi haurà una captació, sí, col·laboració amb hospitals a nivell mundial en benefici de la investigació?
Sí.
Bueno, claro, nosaltres, la gent gran, i sobretot els que hem tingut càncer, aquí jo ho confesso, vull dir, sabem que la investigació és fonamental. Ja es parla una mica que si la investigació continua amb aquest ritme o s'incrementa, per exemple, el càncer pot ser una patologia crònica d'aquí 10 anys. Pot ser que la investigació, per comptes que sigui d'aquí 10 anys, pugui ser d'aquí 5 anys, no? O sigui, sabem que la investigació és molt, molt important.
El país té en aquests moments equips de sanitaris i d'investigació molt importants. A la Vall d'Hebron és un lloc capdavanter, hi ha molts de llocs aquí a Catalunya que podríem anomenar i que tenen un cert prestigi. Jo el que també vull aportar és dir-vos que no és només ja el càncer. Vam viure una pandèmia. Vam estar veient que com es podia investigar per tindre unes vacunes en poc temps. Som capdavanters amb l'Institut de Recerca sobre el SIDA. Som capdavanters en moltíssimes coses. La veritat és que aquests són els camins que s'han de seguir. Això fa que un país progressi. Aquest és un progrés que realment estem volent i que, a més, sigui en benefici de totes les persones, no d'uns quants que s'ho puguin pagar, no?
Home, m'alegro que em diguis aquestes coses perquè a vegades la gent associa Espai La Caixa, Fundació La Caixa, Espai La Caixa amb un trosset de pati o de sala per jugar al dominó o jugar al Rubicub, no? I aquest és potser una mica el que clarifica el futur, no? El futur, bueno, el futur immediat ja, no? De dir que la Caixa està abocant molts diners amb inversions que ens beneficiarà a tots, i d'una forma espectacular, no sol de distracció, A nivell personal, perquè el temps comença a acabar-se, no? Aquí passa el temps volant, no? Per què les altres entitats bancàries no s'han ficat en aquest món? Vol dir que tenen interessos en altres coses? Pensen més en el benefici? No és una fundació i el seu objectiu és recaudar el màxim de fondos? Per què? Per què la Caixa és diferent?
La Caixa és diferent des de l'origen. Abans he explicat l'origen. L'origen no va ser un origen de fer calés. L'origen va ser un origen d'intentar que les persones tinguessin una certa dignitat al moment de jubilar-se. Això s'ha mantingut al llarg del temps. Les persones que han estat al capdavant de l'entitat sempre han tingut aquesta mirada. En aquests moments tenim un humanista al capdavant de l'entitat, que és l'Isidre Feiner. Hi ha un patronat al darrere on està ficat el tema de dels amics de la gent gran. Ai, perdó, el patronat està composat a vegades de Càritas o de Creu Roja. Sempre hi ha hagut aquest humanisme al darrere, sempre hi ha hagut aquesta mirada. I jo el que també vull dir en aquest aspecte, Josep Maria, tu em preguntes a mi per què les altres entitats no ho fan. Moltes vegades hem de recórrer a un històric molt recent per a recordar-nos de que n'hi havia moltes entitats que feien això per obligació. Les caixes, que en van arribar a haver-hi més de 36 a Espanya, totes tenien els seus fonaments, un 25% de dedicar un 25% dels seus beneficis a obra social. Totes i cada una. La crisi financera se les van portar totes per davant, la pressió d'Europa en molts aspectes també se les van portar totes per davant, i aquí va haver-hi l'habilitat de la nostra entitat de que en aquell moment no només se les van portar per davant, sinó que es va reforçar moltíssim. La divisió amb CaixaBank com a banc, propietat d'accionistes, i Fundació La Caixa, fora d'aquesta propietat d'accionistes, sinó una entitat autònoma, i gràcies a les participacions que tenia la Caixa en aquell moment, crear quelcom com és Criteria, que és una entitat de participacions en les empreses més cotitzades, això fa que els beneficis que arribi a tenir Criteria, que ja la major part venen de CaixaBank i dels beneficis que trau CaixaBank, repercuteixen un altre cop a la societat a través de la Fundació La Caixa. Aquesta és l'explicació. O sigui, és molt difícil, si tu ets un banc, començar des de zero a fer determinades coses. La nostra tradició, aquests 120 anys d'història que estàvem parlant, ens han portat a poder-ho fer avui en dia.
Què els diries a aquestes persones que a vegades a mi em fan aquests comentaris, no? Perquè ens vinculen, lògicament, amb la Caixa, no? Que diuen, bueno, si fa tot això la Fundació La Caixa és perquè obtindrà beneficis quantiosos, no? Prova d'això es veuen que les accions han pujat, tal i que qual. Vull dir, què els hi pots dir a aquestes persones que potser van a CaixaBank i els hi estan cobrant 30 o 60 euros cada 3 mesos per tindre una...
Aquests són els que em paguen la nòmina a mi, eh? Aquests són els que em paguen la nòmina a mi.
Exacte, que són els que d'alguna forma cobren això. Què vol dir? Que CaixaBank és un banc, com se nombre, i la Fundació prestige tot el que rodeja a el que és el CaixaBank o Criteria?
Jo crec que CaixaBank és un banc com qualsevol altre, però té un plus. Aquesta és la mirada. O sigui, podem trobar les millors condicions a les oficines de CaixaBank, i aquí a Calella teniu una gran oficina dirigida per la Mariona. El que passa és que té un plus. El ser client de CaixaBank té el plus de la Fundació La Caixa. Tu saps que aquells diners que et cobren d'un manteniment d'un compte, que te'l cobraran a qualsevol lloc, si no el primer any, a l'any i un dia, te'l cobraran, no et preocupis. El que passa és que d'aquell euro, en aquest cas, el banc està repercutint en uns beneficis que van directament a la Fundació La Caixa, que tornen a la societat. I en aquests moments l'increment de pressupost que està tenint la Fundació La Caixa és justament per això que estaves dient, per lo bé que està anant aquest banc i per lo bé que estan anant les coses a nivell econòmic a tot el país.
Aquesta és una xerrada que jo volia amb el meu programa tindre amb la Caixa, no? Perquè vull dir, a vegades la gent no coneix tota aquesta història de la Caixa i el funcionament de la Fundació La Caixa, no? Que crec que és bo, perquè es tindria un altre concepte, potser, de certes coses que passen, no? Passa que a vegades hi ha molt hermetisme amb això, no? Vull dir, la Caixa per què no fa aquesta publicitat veritable de lo que és la Caixa? O si ho fa i no ens n'entenem?
Jo crec que la discreció també és un valor. I dintre del que és la discreció, hem de pensar tots plegats que el que hem d'intentar és ser màxim d'eficients possibles. Per a ser el màxim d'eficient possible has de centrar molt bé a vegades els trets i cap a on te dirigeixes i què fas. A vegades temes divulgatius, temes de més socials o el que sigui, bueno, doncs aquí estem, no? Les persones de la Fundació La Caixa, que són els que podem portar-ho a terme i podem parlar i podem dialogar. Moltes vegades els temes econòmics, els temes macroeconòmics, com funcionen determinades coses i demés, en pot parlar molt poca gent, i aquesta poca gent que en pot parlar, moltes vegades tenen molt de risc de desvetllar determinades coses que no pertoquen, no? Llavors, jo crec que aquesta conversa la podem tenir sempre que vulguis, Josep Maria, i també hem de posar molt en valor aquesta eficiència que es cerca amb cada un dels euros que la CaixaBank reparteix a nivell de beneficis cap a la Fundació La Caixa.
A nivell personal, per què treballes a la Fundació? Per diners, prestigi, seguretat o motivació personal?
El perquè potser em farà remuntar al que feia jo abans, no? El que passa és que ara ja fa molts anys que estic a la Fundació, però jo vaig tindre una altra vida, una vida comercial, una vida que treballava... La veritat és que moltes èpoques de dilluns a dissabte i on els diumenges estaves pensant en la feina de dilluns, o sigui que... I sobretot la raó per la qual vaig canviar aquella feina no va ser una raó econòmica, me guanyava millor la vida, la veritat, però també és cert que feia gairebé 3.000 quilòmetres cada setmana. 3.000 quilòmetres en cotxe cada setmana era un tema de risc...
Amb els cotxes d'abans.
Era un tema de risc bastant elevat. I per què la Fundació? Doncs, molt sincerament, Josep Maria, perquè va ser el millor que vaig trobar. I no me n'arrepenteixo gens. Jo crec que és el millor lloc per treballar. Treballes per les persones, estàs en contacte amb persones meravelloses, gent voluntària, que oferiu el vostre temps, les vostres capacitats a altres persones. La veritat és que jo crec que no podria estar en un lloc millor. I la veritat és que és una felicitat treballar per la Fundació La Caixa. Sí que és cert que moltes vegades un es planteja, no?, de dir, ostres, el tema dels calés, o el tema del prestigi laboral, o arribar a ser no sé què, no? Però jo quan miro enrere no m'arrepenteixo mai de res i la veritat és que avaluo bastant sovint què faig, per què ho faig i com ho faig. I acabo pensant que el millor lloc de feina del món és la Fundació La Caixa.
Quants anys té, Manel?
52.
Quants anys portes a la Caixa?
Ara 16 diria, 16 anys.
16 anys, sí. Déu-n'hi-do,
sí.
Déu-n'hi-do. Eh?
Sí, sí.
T'entens amb les teves filles?
Ostres. Ostres, esta no me l'esperava, Josep Maria.
No, sempre n'hi ha de que...
Esta no me l'esperava. M'agradaria que no li preguntessin amb elles. No sé si m'hi entenc. La veritat és que hem passat etapes molt dures. Jo sempre parlo dels tercers d'ESO i de quart d'ESO amb les filles, amb les noies. Són moments molt durs. Jo vaig arribar a trencar un iPhone perdent els papers i perdent tot el que em van ensenyar a la Facultat de Pedagogia. Però la veritat és que normalment sí que ens hem entès i sobretot el que faig és estimar-les molt. I jo crec que si hi ha molt d'amor al darrere, per molt que a vegades discutim i que no ens trobem, pues acabem estimant-nos, que és lo important. No?
Et demanen consells?
Sí, sovint, sí.
I tant cas dels consells que els hi dones?
A vegades sí. No tan sovint, no tan sovint, però a vegades sí.
O sigui que el mateix que nosaltres, la vostra generació, ens costa una mica entendre, ara tu també et costa una mica entendre la generació de les filles, no?
No sé si em costa entendre. A mi el que em costa a vegades és compartir determinades coses. I sí que és cert que estem en un món on els riscos s'han multiplicat, Josep Maria. O sigui, la macrotecnologia portada a tal extrem d'absorció de la vida de les persones, a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la vida és vida i que això, vulguis o no, és un mirall que no...
La nova tecnologia et preocupa, a mi m'espanta. Perquè quan has après una cosa ja
resulta... Ja n'hi ha una de nova, ja n'hi ha una de
nova. No? Si tu, imagina't per un moment, que fossis el que manes a la Fundació La Caixa, faries alguna cosa diferent? Canviaries alguna cosa?
En aquest moment i en molts moments la Fundació s'autovalua i repensa molt sovint. I en aquest moment estem en l'elaboració d'un nou pla estratègic que ja està molt encarrilat i estem participant tots els treballadors. O sigui que de certa mesura sí que estem manant tots en aquesta Fundació La Caixa. En aquest moment jo sí que participo en diferents línies d'aquest pla estratègic i jo n'hi ha una que em té especialment capficat, que és el problema de la vivenda, el problema de les persones que no tenen llar, i estic segur que la Fundació La Caixa tornarà, perquè ja en els anys 60 ho va fer-ho, amb el tema de les vivendes i estar una mica amb aquesta mirada social i de vivenda social i de més. Veurem com s'acaba concretant aquest pla estratègic, però jo crec que sempre hem estat molt sensibles a les necessitats de la societat i en aquest moment aquesta és una necessitat flagrant que s'està vivint en moltíssimes famílies. A vegades dintre de l'àrea social parlem de com trencar el cercle de la pobresa, com és que determinades famílies l'avi era pobre, el fill és pobre i el net serà pobre, no? A veure com es pot arribar a trencar això. Això és una de les preocupacions del nostre president Fainé i la veritat és que és una de les coses que més ens ocupen en el dia a dia a l'àrea social. Jo crec que per aquí anirien els meus trets si jo ocupés algun dia el lloc d'en Fainé, que no li recomano a ningú els maldecaps que deu tindre el president.
Tu estàs visquent dos mons, no sé si hi ha alguna relació o hi veus alguna relació, les presons amb la gent gran.
Sí.
Tu veus alguna relació? Hi ha alguna cosa comú?
Sí. Jo hi veig que la gent gran té una ascendència cap a les persones que estan a la presó que és espectacular. Jo he viscut un enfrontament entre un funcionari i un presoner per una tonteria de si has d'anar cap a l'esquerra o si has d'anar cap a la dreta o què has de fer, i el presoner es rebota absolutament contra tot i contra tot, si no li va res bé i està emprenyat amb el món, amb la societat i amb tot. I en canvi una senyora de 68-70 anys que li està ensenyant com funciona un programa d'ordinador i veu que aquell es despista o xerra o molesta a la classe i la senyora va cap allí i li dona així un copet al cap i tu, estate atento aquí, que estamos aprovechando el momento y estamos aquí todos por ti, o sea que tú aquí tienes que estar al 100% y no despistarme la classe. I jo quedar-me una mica així, mare, perquè això a veure com reacciona. I tu, davant de la gent gran, un respecte, un tracte, un demanar perdó, que només això ja val la pena, tots els cursos que puguis fer, que aquella persona aprengui a demanar perdó, a dir, no, perdó, ja m'hi fico.
Sí, més que res pel respecte de cara a la gent gran.
Total.
El respecte tindria que ser, és comú amb totes les persones de cara a la gent gran.
Total.
Pràcticament mos queden un minut, vull agrair-te la teva presència. No. Sé que t'ha costat molt arribar.
Avui sí.
Sé que t'has sacrificat per vindre aquí, però et puc dir una cosa, que ha valgut la pena. I prova d'això és que agafo el que ha dit la Cindy, que algun dia tindrem una entrevista també amb l'Ajuntament, amb la regidora de la gent gran i si podem també amb l'alcalde, perquè hi hagi més vínculs dintre de lo que és la Fundació La Caixa amb l'Ajuntament. Jo et dedico una cançó, el que passa que jo no sabia que eres fill de Tortosa, jo pensava que eres fill de Girona, i aquí t'he ficat la sardana aquesta, Girona m'enamore.
Moltíssimes gràcies. Animar-vos a tot l'Esplai de Calella a continuar sent tan pioners com sou.
Gràcies.
Penseu que nosaltres estem molt a punt amb tots els temes del model de centre a intentar també que Calella continuï amb aquests passos tan decidits cap a ser innovadors amb tot el que feu, i moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, Josep Maria.
Gràcies, Manel.
Gràcies.
seves gestes són orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història. O terra brava, la més catalana, ressomiment de la gegant sardana, ens enamores i ens enamoraràs eternament. La, 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 la.
Dum, dum, dum.